Salut i bons aliments és un programa patrocinat per Omàtic. Salut i bons aliments, el programa de divulgació de salut d'Imagina Ràdio que pretén ensenyar a menjar saludable i a conèixer els aliments de la nostra dieta. Salut i bons aliments, la nutrició a Imagina Ràdio. Dirigit i presentat pel doctor Jordi Segarra.
Totes les fruites i les hortalisses presenten un aroma, una textura i un color característics segons la família i varietat a què pertanyen. La composició nutricional també varia. Tanmateix, llevat d'alguna excepció, les fruites i les hortalisses són aliments rics en aigua, fibra, vitamines i minerals i també altres components en efectes beneficiosos per a la salut. Un altre aspecte destacable és que, de manera general, es pot dir que les fruites i les verdures tenen un contingut baix en calories, per la qual cosa resulta imprescindible en una alimentació sana i equilibrada. Fem ara un breu repàs dels diferents nutrients de les fruites i les hortalisses. Des del punt de vista quantitatiu, l'aigua és el principal component de les fruites, les verdures i les hortalisses. En representa entre el 75 i el 90% del seu pes. Els hidrats de carboni són el segon component més important després de l'aigua. Les hortalisses són riques en hidrats de carboni complexos, com és el cas del midó, localitzat en una proporció més gran a les arrels, com és el cas de la pastanaga i la remolatxa, i també als llegums frescos, com la mongeta tendra o el que aquí diem bajoca. En canvi, les fruites contenen més quantitat d'hidrats de carboni senzills o sucres que li donen el sabor dolç característic de les fruites, com són la fructosa, la glucosa i la sacarosa. Per exemple, un plàtan té un 20% de sucres simples, mentre que el meló, la xíndria o la maduixa apenes tenen un 5% de sucres. Dintre de les hortalisses, el tomàquet és l'excepció, ja que conté més quantitat de glucosa i fructosa que d'hidrats de carboni complexos. Les fruites i les hortalisses contenen grans quantitats de fibra. En general, el contingut de fibra a les hortalisses varia entre l'1 i el 3%, encara que algunes verdures en contenen més, com són les espinacs, les bledes, entre un 5 i un 6%, i les carxofes, que tenen aproximadament un 10% de fibra. En el cas de les fruites, una part de la fibra que aporten són pectines i n'aporten més en aquells fruits amb un contingut més baix en aigua o en aquells en què les llavors són dins de la part comestible. El contingut de lípids de les fruites i de les hortalisses és molt baix. En general, no supera l'1% del pes que fan. Tanmateix, hi ha alguna excepció, com és el cas de l'advocat, que en el seu contingut representa el 12%, o el cas de les olives, que el contingut en lípids és del 20%. Les fruites i les hortalisses tenen un contingut baix en proteïnes. En les fruites no arriba a l'1% i en les hortalisses oscil·la entre l'1 i el 5% del pes que fan. A més, són proteïnes de baix valor biològic. En general, el contingut de proteïna més alt es dona en les hortalisses del gènere Brassica, que són les cols, per exemple, un 4% en les cols de Brussel·les. Amb els bolets tenen un 2% i un 6% en les mongetes verdes o tendres, que allí tenen entre un 2 i un 3%. Entre les fruites que presenten un contingut més alt en proteïnes, cal destacar-ne tres: l'alvocat, la xirimoia i el kiwi. Les fruites i les hortalisses són riques en minerals, especialment en potassi i magnesi. En canvi, són pobres en sodi. Contenen també petites quantitats de calci i ferro i en destaca la riquesa en verdures de fulla verda com les bledes o els espinacs. Les fruites i les hortalisses amagatzeven grans quantitats de vitamines i les més freqüents en la composició dels productes són les hortofruiteres. Veiem-ne alguns exemples. Vitamina C. Es troba principalment al mango, a la papaya, als cítrics, al bròquil, a la col de cabdell i amb el pebre vermell. La vitamina E es troba principalment en vegetals de fulla verda i fruita seca. La vitamina A es troba principalment a les hortalisses de color verd o coloració vermella, ataronjada i groguenta, com és el cas dels espinacs, la pastanaga i la carbassa, respectivament, i certes fruites com els albercocs, les cireres, la papaya, el meló i el préssec. I finalment, les vitamines del grup B es troben principalment a la ceba i als espàrrecs.
Veritat o fals?
L'additiu fosfat inorgànic perjudica l'activitat física. Veritat. El fosfat inorgànic s'utilitza comúment per a prolongar la vida útil de molts aliments i també per millorar el sabor d'uns altres. El fòsfor mineral o fosfat orgànic es troba de forma natural en una àmplia gamma d'aliments saludables com la carn, el peix, els làctics, les fruites i les verdures, però el problema és quan el fosfat, en lloc de ser orgànic, és inorgànic. Entre el 40 i el 70% dels productes comestibles més venuts als Estats Units, com les begudes de cola i els aliments congelats preparats, contenen fosfats inorgànics en quantitats significatives. Aquests fosfats són absorbits amb molta facilitat per l'organisme, resultant perjudicials per a la salut del ronyó i accelerant l'envelliment engegar processos que calcifiquin els vasos sanguinis i descalcifiquin els ossos. Un estudi publicat per la revista Circulation demostrava l'efecte perjudicial d'una dieta excessiva en fosfat inorgànic a l'hora de desenvolupar una activitat física. La Societat Espanyola de Nefrologia, la SEN, ha apel·lat a les organitzacions de consumidors perquè exigeixen la incorporació del contingut en fòsfor, en generalment com a fosfat, en l'etiquetatge dels aliments, ja que el consum mitjà a Espanya és entre 2 i 4 vegades més gran del que realment es necessita. En concret, s'estima que l'organisme necessita uns 0,7 grams diaris de fòsfor quan el consum mitjà a Espanya és entre 2 i 3 grams al dia, és a dir, unes 4 vegades més del necessari. En conclusió, un consum excessiu del fosfat inorgànic motivat per la ingesta d'aliments processats en el que els fosfats provenen dels additius conservants i saboritzants no és ni molt menys aconsellable. Com es pot identificar quins productes contenen fosfats inorgànics? Després de l'última modificació comunitària de l'etiquetatge alimentari, els additius són identificats per una E, seguida d'una sèrie de nombres, 388, 452, 715, etc. Aquests poden significar o determinar la presència de fosfat, però per saber-ho del cert, el consumidor ha de memoritzar la codificació, cosa gairebé impensable, o consultar-la en alguna aplicació, però en qualsevol cas la quantitat de fosfat no queda especificada. De fet, mentre que es detalla de forma més clara, s'aconsella als consumidors que s'instal·len en els seus telèfons mòbils aplicacions que els ajudin per a la identificació dels fosfats.
Què és?
El seleni. El seleni forma part dels sistemes antioxidants que protegeixen l'organisme humà de l'acció dels radicals lliures. Aquest metaloide actua com a factor de prevenció de malalties cròniques i sembla ser que aconsegueix que processos com l'envelliment de les cèl·lules de l'organisme no vagin més de pressa de lo normal. Segons alguns estudis científics, el seleni té l'efecte d'augmentar el nivell de colesterol bo, HDL, a la sang. A més, pel que sembla, el seleni té efectes positius en la prevenció de determinats tipus de càncer. L'alimentació és l'única via d'aportació de seleni a l'organisme. El peix i marisc, els bolets, els alls, el rovell d'ou, la carn en general, els dàtils, les vísceres com el fetge i els ronyons, i en alguns països els cereals, són un exemple d'aliments rics en seleni. La presència més o menys elevada de seleni en un producte alimentari depèn en bona mesura del lloc en què aquest aliment hagi estat conreat. La cocció i el calor provoquen la volatilització d'una part del seleni en els aliments que en tenen. El seleni no es distribueix de manera uniforme en tots els teixits de l'organisme. Una persona de 70 quilos es calcula que en té entre 15 i 20 mil·ligrams, quantitat molt petita si es compara amb altres metalls presents a l'organisme, com ara el coure, el zinc o el ferro.
L'aliment.
El salmó. Aquest rei dels peixos de rius d'aigües fredes, a Alaska viu la població més gran de salmó salvatge del món i que passa una part de la seva heroica vida en el mar, està considerat un peix gras, però el seu perfil lipídic és saludable perquè és ric en àcids grassos monoinsaturats, com és el cas de l'àcid oleic, i en polisaturats, com és el cas de linoleic, el qual és essencial, és a dir, que l'organisme no el pot sintetitzar, i de l'omega 3. Aquests dos últims àcids grassos són beneficiosos per a la salut cardiovascular. 100 grams de salmó fresc contenen un 20% de proteïnes i un 11% de greixos. Tot i el seu nul contingut en hidrats de carboni, 100 grams de salmó aporten unes 200 quilocalories. Els minerals més importants que aporta el salmó són el iode, el fòsfor, el potassi i el magnesi. Les vitamines més destacades, encara que en poca quantitat, són l'A, la D i la E, totes elles liposolubles. Pel que fa al salmó fumat, producte d'un sistema de conservació en fred que requereix uns bons i exhaustius controls per evitar contaminacions microbiològiques, té una composició nutricional molt similar al salmó fresc, però és molt més ric en sodi, és a dir, en sal, aproximadament entre unes 20 i 25 vegades més. És per aquest motiu que s'ha d'anar molt en compte a la seva gestió, sobretot aquelles persones que en tenen la pressió alta. El salmó fumat és conegut també com el pernil de l'Atlàntic Nord. És el salmó danès que és de sabor delicat i lleugerament fumat. En canvi, el noruec és més potent de sabor i suporta un fumat més intens. Són, sens dubte, els dos millors salmós fumat, el noruec i el danès. Igual que el pernil serrà, ha de ser consumit com més aviat millor, des que es talla la peça. Un excés i contínua ingesta d'aliments fumats, siguin quins siguin, pot resultar perjudicial, ja que aquests porten uns compostos, que són els benzopirens, que també es troben en els productes cuinats a la brasa, que poden resultar cancerígens. Amb petites torrades de pa i una mica de mantega, el salmó fumat no necessita cap altre tipus d'acompanyament.
la xifra.
Segons dades de l'anuari 2018 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, la despesa total de les llars espanyoles en alimentació durant l'any 2017 ha sigut de 67.500 milions d'euros, fet que suposa un increment del 0,6 respecte a l'any anterior. Per categories destaca la importància dels productes frescos, que suposen el 44% del pressupost total destinat a l'alimentació. Per tipus de productes destaca el creixement del consum d'aliments com els plats preparats, un increment del 5%, l'oli de girassol, que ha sofert un augment del 21%, l'arròs, que ha tingut un augment del 1%, les llegums, amb un increment del 4,5%, i les pastes alimentàries, que han pujat un 3%. No obstant això, en altres aliments com l'oli d'oliva, la carn, el marisc, els moluscos frescos, el peix fresc, les hortalisses fresques i aliments bàsics d'alimentació com el sucre del pa, es constata un descens de consum durant l'any 2016. El mateix informe constata que, en quant a les begudes, les dades mostren un augment en el consum de l'aigua envasada i de les cerveses, i un descens en el cas de les begudes refrescants, els sucs i nèctars i les begudes espirituoses, així com els vins. Pel que fa als establiments de compra, el supermercat és el canal preferit pels consumidors per realitzar les compres. Representen el 47,5% de les compres de productes d'alimentació. No obstant això, les llars prefereixen acudir al comerç especialitzat per adquirir productes frescos. La compra per internet de productes d'alimentació se situa en el 1,2% del volum de les compres totals d'alimentació per a la llar. Per tant, es mostra com un canal amb molt potencial de desenvolupament, tenint en compte més la seva baixa participació dins dels productes frescos.
Històries del cafè.
Quins són els principals països productors de la varietat aràbiga del cafè? Brasil. Brasil és el primer productor mundial, té espècies molt variades de cafès amb sabor tènues i aromàtics i d'altres molt marcats. Colòmbia. Colòmbia cultiva el cafè a gran altitud, té un sabor característic degut a una cuidada recol·lecció manual i un procés de fermentació per via humida. Té poca acidesa, sabor afruitat i color clar. Mèxic. Els cafès de Mèxic són cafès molt baixos en cafeïna. Guatemala i Costa Rica. El cafè es cultiva en zones volcàniques. Els millors cafès de Guatemala i Costa Rica ho fan a altituds de 1.500 metres. Són cafès d'aromes intensos, amb molt de cos, sabor afruitat i notable acidesa. Equador. Aquí es desenvolupen les plantacions més altes del món. Produeix un cafè amb poc sabor i molt utilitzat per mesclar. Kènia. És un dels pocs cafès aràbics africans. Té un fort sabor, una acusada acidesa i una gran aroma. Etiòpia, bressol del cafè i ara amb un cultiu pobre i artesà, que fins i tot es pot considerar com un cafè ecològic, amb sabor silvestre, poc cos i escàs contingut en cafeïna. I acabem amb la Índia, encara que estan especialitzats en les varietats robusta, produeixen bons cafès aràbics.
Pensa en vending. Venda automàtica o Matic. Begudes calentes i fredes, snacks i fonts d'aigua. En vending o Matic estalvies diners, temps i energia. En vending o Matic tindràs uns minuts de plaer. Vending o Matic, per un treball i una vida millors. Nous temps. És el temps del vending. És el moment d'Omatic. T'instal·lem la màquina de venda automàtica en el teu lloc de treball. Estem al polígon industrial Baix Ebre, Campredó. I el nostre telèfon és el 977 50 30 11. Molt fàcil. 977 50 30 11.